Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
29 grados centígrados.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En la sección de perfumería de Hiperver encontrará el gel Magno 550 ml a 1,99 euros y el pack de champú Timotei 400 ml más otro de 300 ml de regalo a 2,85 euros.
Unadicum País Valencià i BDS Alacant organitzen el Festival Solidari per Palestina i Alac Rock Alcoy el dissabte 4 de juliol a la sala El Autobús. Amb l'actuació de Tancats, El Diluvi, Mafalda, Auxili, Iracho i Little Pepe i un fòrum social amb destacats activistes. Recorda, dissabte 4 de juliol, sala El Autobús d'Alcoy, Festival Solidari per Palestina i Alac Rock Alcoy. Consulta els punts de venda al nostre Facebook.
Comunicado de la Asociación de Peluquerías de Señoras. Se pone en conocimiento del público en general que durante los meses de verano las peluquerías estarán abiertas en jornada intensiva.
Radio Alcoy, Onda Media.
En Hoy por Hoy Alcoy vamos a hablar de running. En concreto, vamos a conocer la historia de una alcoyana que ha quedado segunda clasificada hace apenas una semana en la carrera de 10 kilómetros en la 10K de Nueva York. Con Lorena Rodríguez ha hablado Marta Rosella Gisbert.
Hoy tenemos el placer de hablar con Lorena Rodríguez, es una alcoyana que se dedica al marketing digital en el área social media de la empresa Salsa. Y su particularidad es que lleva 2 años corriendo, este año a fondo, y ha quedado la ganadora en la 10K de Alcoy, la segunda en la 10K de Nueva York, que se celebró la semana pasada, y ha ganado la carrera de la Fuente Roja, entre otras cosas, ¿no,
la
Lorena?
La segunda,
perdona. Lorena, buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuándo empezaste esta afición por la carrera?
Pues, a ver, yo realmente siempre he hecho deporte, lo que para mí correr siempre ha sido algo complementario de otros deportes. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad estaba en el equipo de vóley y formaba parte del entrenamiento el hecho de salir a correr. Lo que pasa es que, pues, igual como a lo mejor a otras compañeras mías les podía resultar algo más pesado, tener que entrenar corriendo, para mí era algo que me motivaba bastante más. Y fue una vez cuando me volví aquí al COI, que empecé a trabajar en Atsalsa, dejé el equipo y esto, pues entonces empecé ya a correr más de continuo. O sea, se convirtió en algo para mí un poquito más serio y era lo único que hacía de deporte, por así decirlo.
Bueno, me comentabas que te dedicabas al marketing digital en Atsalsa. ¿Por qué corres? ¿Es una manera también de desconectar del trabajo, por ejemplo?
Sí, de desconectar y porque para mí es liberador. O sea, yo me voy a correr y es cuando realmente me relajo, me siento bien y lo hago porque me gusta. El día que deje de gustarme o que me sienta fatigada o lo vea como una obligación, creo que me lo tomaré de otra forma y a lo mejor pues bajo un poquito el nivel y las horas de entreno.
¿Cuántas horas entrenas al día o la semana?
Pues depende también de los objetivos que tenga, pero ahora, por ejemplo, que estoy entrenando para hacer 10K, pues a lo mejor 4 horas a la semana, una cosa así de correr.
¿Y cómo te preparas? ¿Tienes alguna dieta específica?
No, hombre, dieta. Pues siempre intentas cuidarte un poquito de no pasarte con las cosas prohibidas de comida, pero no hay ningún secreto así, nada. O sea, saber comer bien, saber comer sano y realmente no hay ningún misterio, ningún truco. Comer mucha fruta, mucha verdura, pasta, hidratos de carbono, pescado, carne.
¿Dormir bien es importante?
Dormir bien también, pero eso para mí es una obligación porque hago horario de bebé.
¿Qué opinas de que, bueno, el correr se haya puesto un poco de moda, ¿no?
Me parece fantástico porque para mí el atletismo, correr es algo muy sacrificado. Tienes que tener mucha constancia, tienes que ponerle también mucho esfuerzo porque hay días que hace mucha calor, hay días que hace mucho frío y no te apetece siempre salir, y la gente que nos ponemos las zapatillas de correr esos días, pues realmente es necesitas mucha fuerza de voluntad para hacerlo, y que hoy en día se haya puesto de moda un deporte tan sacrificado, pues para mí es toda una alegría, y yo invito a la gente que lo practique y que se motive, siempre dentro de sus condiciones físicas, pero por supuesto tenemos que mejorar nosotros mismos, y es una forma de mantenerse uno sano y de cuidarse un poquito.
Hablas de, bueno, de un sacrificio, digamos que tiene que haber una motivación máxima. ¿Cuál es la tuya?
Para mí, o sea, motivación es realmente la satisfacción que tengo después de entrenar o de haber hecho una buena marca. O sea, yo lo que busco es esa satisfacción dentro de mí misma que me hace sentir muy bien, y es lo que después a mí me recompensa.
Comentabas que llevas 2 años de carrera, pero que este último ha sido cuando le has dado más duro, digamos. ¿En qué carreras de alrededor de Alcoy y Comarca has participado y cómo has quedado?
Pues a ver, este último año, en 2015, es el que mejor me ha ido saliendo. También en parte porque me junté a correr con los Urban Runners. Entonces ahí es donde he dado un poco el salto cualitativo, porque yo antes lo que hacía era salir a correr, carrera continua y ya está. Yo no sabía entrenar de otra forma. Y entonces ahí ha sido donde he mejorado, porque estás dentro de un grupo y ese grupo te ayuda. Y entonces a partir de ahí pues empecé con la carrera de la Fuente Roja, que quedé segunda aquí en Alcoy. Después hice la del Castell de Cocentaina, que quedé primera. La Ani de les Ermites en Ibi, que también quedé primera. La de Montcabrer, la Puja del Montcabrer, quedé primera local, cuarta de la general.
No te conformas con otra cosa, por lo que parece.
Después aquí en la 10K de Alcoy, que también fue una carrera muy bonita, quedé primera. Después en las 24 horas de Cocentaina también quedé primera. Y nada, esta última semana, bueno, la semana anterior fui a Nueva York y me hice la carrera a la 10K de Nueva York y también quedé segunda.
Bueno, cuéntanos la experiencia de Nueva York, claro.
Pues fue en realidad
un poco de envidia.
Pues fue en realidad una locura, porque yo llegué a Nueva York el viernes y la carrera era el sábado a las 9 de la mañana. Con la mala suerte que cogimos el metro el sábado por la mañana, y claro, o sea, trampas para turistas. Nos fijamos que el recorrido era exacto, y cuando quedaba una parada para que bajásemos, de repente cambian los destinos. Claro, yo allí me volví loco dentro del metro. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué han cambiado las esto? Y claro, la gente allí nos comentó, no, es que los fines de semana cambian los recorridos. Y fue como, por favor, que tengo la carrera dentro de media hora. No podía ser otro día. Y nada, tuvimos que salirnos del metro, volver a entrar, y si no, ya ser por unas chicas, porque en la cabina en la que bajamos, en la estación en la que bajamos, no había cabina para recargar el ticket. Y nosotros acabábamos de llegar y nos lo acabábamos de comprar. Y entonces unas chicas súper amables nos dejaron su ticket del metro para poder ticar, porque estaba justo pasando ese metro. Si no lo cojo, yo a la carrera no llego. Y nada, fue gracias a la amabilidad de esas chicas, y llegué a la carrera tarde. O sea, la carrera ya había prácticamente casi que empezado, y les dije a la organización si por favor me dejaban correr, que venía desde España y que me hacía muchísima ilusión correr esa carrera. Me dijeron, claro que sí, tú puedes correr. Nada, yo me metí en la carrera, y claro, como yo ya llegaba tarde, pues yo empecé a correr a una velocidad.
Ya habías entrenado, ¿no?
Sí. Claro, de normal, siempre que haces una carrera, pues estiras, calientas un poco, vas al aseo. Claro, en esta carrera yo me salté totalmente ese procedimiento. Yo empecé a correr y mi mentalidad era, corre todo lo rápido que puedas, que llegas tarde. Claro, y empecé a correr en plan locura, y nada, la verdad que salió muy bien. Y es que como salí tarde, y yo no sabía la gente realmente que tenía delante, no sabía si había muchas chicas, si habían pocas. Yo iba corriendo y dije, bueno, en llegar, yo ya he llegado, no sé cómo llegar.
¿Era una carrera femenina entonces?
No, era
mixta.
Y claro, por eso yo no sabía cuando estaba corriendo si realmente iba a segunda, si iba a tercera, si iba a primera, si iba a última, si iba a nada. Y claro, cuando llegué a la meta, congratulations, you are the second woman. Y yo,
¿qué recorrido hizo la carrera?
Era en Roosevelt Island, una islita que está justo al lado de Manhattan. Pues era dar 2 vueltas a la isla. Y la verdad que muy chulo, porque claro, ves todo el skyline de Manhattan, todos los edificios, y es una pasada. Y aparte el tiempo súper bien. Para la calor que suele hacer ahí estos días, nos salió súper buen tiempo, así que Para mí fue la carrera perfecta.
Entonces, has quedado segunda en la Bizkaia de Nueva York. ¿Te espera el maratón o la maratón de noviembre?
Bueno, conseguir un bueno, primero que para entrenar un maratón no es una 10K y es un volumen de kilómetros muy, muy alto. Y segundo, que conseguir un dorsal para la maratón de Nueva York es muy difícil.
Hay una lotería, ¿no?
Sí, se entra por sorteo y es muy difícil. Después también hay reventas así un poco oscuras de 3.000 euros el dorsal y cosas así. Entonces hice allí con la carrera, estuve después con la gente hablando y la gente me dijo, tienes que venir a maratón a correr, no sé qué, no sé cuántos. La gente me decía, yo te pongo mi casa, yo no sé qué, para que vengas. Y yo, sí, claro. Pero sí, sí que me haría mucha ilusión. O sea, a lo mejor este año no, pero a lo mejor dentro de X años sí que me haría mucha ilusión poder correr la maratón de Nueva York. O sea, yo la próxima vez que vaya a Nueva York espero correr la maratón.
Y bueno, Lorena, ¿cuál es tu mejor marca hasta ahora?
Bueno, la mejor marca que he conseguido en un circuito homologado es 40.05. O sea, me saldría una media de 40 minutos, 4 minutos el kilómetro.
Nada mal, ¿no?
Sí, bueno, no está mal. Y eso que ahora con el verano yo estoy un poco como que te cuesta un poquito más. Me gusta más correr en frío, pero bueno, hay también que saber adaptarse un poco a las condiciones de cada época del año.
Es otro de los retos.
Sí.
¿Cuál es tu próxima carrera?
Pues de momento no lo tengo decidido, pero ya te digo, esto para mí es una cosa muy espontánea. O sea, yo me apunto mejor un miércoles me cojo y me apunto una carrera para el fin de semana. Para mí es bastante espontáneo, no me lo suelo planificar con tanta distancia. A lo mejor una carrera como la del Montcabrer, que son 22 kilómetros por montaña, es así. O sea, esa, por ejemplo, tenía un mes de antelación para preparármela. Pero, por ejemplo, una 10K, que ya me las estoy más o menos, las tengo, es un recorrido, una distancia que tengo más o menos preparada. Ya te digo, un día para otro, cojo mi apunto.
¿Cuántas carreras suma tu dorsal?
Y hay unas cuantas, ¿eh? No sé, es que ahora, desde el 22 de mayo, por ahí, desde el 24 de mayo, todos los fines de semana he hecho una carrera. Entonces, llevo ya unas cuantas. No te sabría decir un número exacto, uh-huh. Pero, no sé, a lo mejor en lo que llevamos de años sí que llevaré a lo mejor casi unas 10.
Ahora igual toca un poco descansar.
Sí, sí. Sí, pero como es algo que me gusta, que me motiva y ya te digo, después el resultado es de satisfacción, no es una cosa que diga, tengo que descansar porque estoy súper agobiada o me siento fatigada. Aún no he tocado uh-huh. ese fondo y de momento pues me gusta hacerlo y me siento cómoda. ¿Sabes? El día que llegue a ese punto a lo mejor digo, vamos a parar un poquito, vamos a frenar. Pero de momento, ya te digo, estoy cómoda.
¿Y cómo animarías a la gente que quiere hacer un poco lo mismo que tú?
Pues que, sobre todo, que si pueden apuntarse a algún club o hacerse un grupo de amigos que corran, ¿sabes? Para mí, desde luego, el cambio ha sido muy motivador y a mejor. Porque si corres con un grupo, aparte de que te motivas más, también mejoras porque intentas cogerte al grupo y, no sé, se crea una dinámica diferente que el corredor de normal es algo un poco así solitario, pero se puede dinamizar un poco, se puede sociabilizar en el tema de la carrera, no hacerla tan solitaria. Es más entretenido si vas con alguien. Y ya te digo, y también pues te ayuda a ti a mejorar tus marcas y, no sé, yo recomiendo pues que eso, que si se puede la gente juntar o siempre va a ser un plus, siempre va a ser, también es una obligación de decir, pues quedo todos los miércoles y todos los viernes a tal hora con X personas o con X persona para correr. O sea, ya no tienes excusa para no ir a correr, porque si no sales a la calle, no, es que hoy hace calor, no, es que hoy hace frío. Entonces ya tienes ahí un poquito esa obligación de decir, hoy toca entrenar, hoy toca mejorar un poquito.
Bueno, una obligación y un hobby que desde luego esperamos que Lorena vuelva el año que viene como ganadora de la maratón.
Bueno,
todo se andará. Muchas gracias, Lorena. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hoy por hoy, Alcoy.
Hoy por hoy Alcoy. Servicios informativos.
Una de la tarde, 21 minutos, en directo en Radio Alcoy. Iniciamos el tiempo diario de información de l'Alcoyà i el Comtat.
També vull anunciar-los que el primer Consell ha decidit la creació de l'Agència Valenciana de Resposta a les Emergències. Esta es una agencia...
Con sonido en directo desde el Palau de la Generalitat, donde está compareciendo la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, para anunciar el cese de los secretarios autonómicos y la sustitución de los nuevos cargos, entre los cuales la comarca refuerza su presencia, además de Rafael Climent como conseller de Economía Sostenible. Una alcoyana, Zulima Pérez, se incorpora al Gobierno valenciano en el segundo escalafón como secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Es noticia que les ha adelantado Radio Alcoy, la designación de Zulima Pérez como miembro del Gobierno valenciano, en el que ya está el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, que ayer mismo lanzaba la que es primera medida en el cargo.
Conformarem una mesa estable on es trobem tots, on estiguen tots, empresaris, universitats, sindicats, tècnics, per planificar el futur d'un sector que ens ha de proporcionar una ocupació estable i de qualitat.
Lo hizo ayer en el acto de traspaso de poderes, en el que recalcó los objetivos principales que ya había adelantado el lunes aquí en Radio Alcoy.
L'objectiu fonamental i necessari del govern valencià i de la Conselleria d'Economia serà el de reduir l'atur i generar ocupació des de l'aposta per la reindustrialització i amb incidència decidida pels sectors tradicionals com el textil, el calcer, el joguet, el moble, la ceràmica, potenciant també la indústria agroalimentària.
Sobre la designación de Rafael Climent como miembro del Gobierno valenciano, buscamos la opinión del periodista Carles Figuerola.
S'estrena el nou govern valencià de la novena legislatura. Un gir polític que substitueix al Partit Popular que ha estat en la Generalitat des de l'any 95. Entre els nous consellers figura un de les nostres comarques, l'exalcalde de Muro, Rafael Climent. El diputat a les Corts per Compromís serà el responsable de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació. Cal esperar que Climent tinga present la nostra zona, de la qual és molt coneixedor, i puga aportar propostes, projectes que ajuden a millorar l'economia i contribuir a la reducció de la desocupació. Fàcil no ho tindrà. A més, hi haurà molts entrebancs i dificultats que els ciutadans mai coneixeran. Ell ha viscut la falta de finançament, d'ajudes, i com de vegades l'administració mira cap a un altre costat. Climent és un dels propulsors de l'anomenada economia del bé comú. Ara té una bona oportunitat per intentar posar en pràctica el model de Christian Felber en l'àmbit autonòmic. Aquesta economia propugna la solidaritat, la dignitat humana, la cooperació, la sostenibilitat. Felber assegura que l'economia es va separar fa 250 anys de la filosofia moral. L'actual Constitució de Baviera ja recull que tota activitat econòmica serveix al bé comú. De moment, és un model carregat de bones intencions, però vol convertir-se en una alternativa real al capitalisme més depredador. Tal volta, l'economia del bé comú trobaria a llarg termini una solució al caos europeu i les urgències econòmiques d'un model ple d'ombres.
Una de la tarde, 25 minutos. Noticia que les avanza Radio Alcoy. Esquerra Unida incluye al Partido Popular en la Junta de Gobierno de Muro. La decisión ha provocado, ojo, la primera tensión con Compromís. Esquerra Unida, vía decreto de alcaldía, ha designado a Ángel Moyá del Partido Popular como cuarto teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno. La decisión, según explica el alcalde Francesc Valls, busca conseguir la máxima transparencia y permitir que el Partido Popular pueda controlar la gestión desde dentro del gobierno.
Desde Esquerra Unida han considerado siempre que la participació ciutadana ha de ser primordial, ha de formar part totes les persones del poble de Muro, i per això pues, creiem que hem de començar des de dins i donar participació als representants del Partit Popular i ells, com a Partit Popular, tindran membres de la Junta de Govern per a parlar en... tindre 18 vot en aquest òrgan i creiem que han d'estar dins de la Junta de Govern per a donar-li participació, per a demostrar la transparència que tenim des de l'Ajuntament i que no n'hi ha res que amagar i creiem que així es aconsegueix.
Valls admite que la medida ha provocado tensión con Compromís, a quien deberá ceder la alcaldía dentro de 2 años, según el acuerdo alcanzado para formar gobierno. En la Junta de Gobierno de Muro, por tanto, estarán representados todos los partidos del ayuntamiento. 1:00 p.m, 27 minutos, una pausa y abrimos la tertulia.
Este dijous, a la 1:30 en amagatalls de la festa, contarem amb don Arturo Albero, músic-compositor, guanyador de la 51a edició del concurs de música festera organitzat per l'Associació de Sant Jordi.
¡Stop! Pero es que no ha visto el descuento.
¿Pero qué descuento?
Pues el descuento del 15% que va a haber el sábado 4 de julio en aquí, tanto en tienda como en venta online. ¡Hay que aprovecharlo! ¡Tire, tire! Y si eres cliente sin fin, el viernes 3 también disfrutas del descuento. Aquí Cocentaina, Centro Comercial Laltet.
En Racó del Chef seguimos ofreciéndote todos los días durante el verano la mejor comida tradicional y creativa para llevar. Además, te recordamos que puedes contar con nosotros para tus encargos especiales. ¿Tienes alguna comida, celebración con tus amigos, familia y quieres sorprender a tus invitados con la mejor cocina? Pregunta por nuestra carta de paellas y arroces con más de 20 variedades exquisitas. Arrossejat, arroz a banda, arroz con bogavante, paella de nécoras y gambas. Además, disfruta de nuestro cochinillo, calderetas, pescados, marisco, como más te gusta. No dudes en pedir consejo a nuestro chef para tus encargos. Y de jueves a domingo, en Racó del Chef, seguiremos ofreciéndote el mejor marisco de la ciudad. Estamos en la calle Santo Tomás 17 y cada día, en Facebook, te contamos lo que estamos cocinando. Haz tus encargos en Racó del Chef.
Iniciem el temps de debat, el temps de tertúlia a Ràdio Alcoi. Saludem als representants dels diferents partits polítics a l'Ajuntament d'Alcoi. En primer lloc, a Jordi Martínez, Partit Socialista. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Cristian Santiago, Guanyar. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Raül Seguí, Compromís. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Maribel Sánchez, Ciudadanos. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ignacio Palmer, Partit Popular.
Moltes gràcies i bona vesprada.
Molt bona vesprada. Bueno, el primer tema de la tertúlia d'avui és el que està parlant-se des del divendres de la setmana passada, ja ha anat confirmant-se, i avui, de fet, ja s'ha reunit el govern valencià en la seva primera sessió del Consell. Volem parlar de la designació de Rafael Climent, exalcalde de Muro i president de la Mancomunitat, com a nou conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, també de Comerç i Treball. Una àrea en moltíssimes competències i molt directament vinculades a moltes de les necessitats d'Alcoi. Comencem per Raül Seguí, que precisament forma part del partit pel qual es va presentar el senyor Climent com a diputat per Alacant i en virtut de l'acord entre el Partit Socialista i Compromís pues, ha estat designat conseller.
Bé, nosaltres evidentment estem molt contents per aquest nomenament, no sols perquè és una persona de la comarca i un referent per a Compromís a la zona, sinó perquè per fi la Conselleria d'Economia, l'economia dels valencians i les valencianes està en mans d'algú de la zona amb el bagatge en la gestió d'una zona industrial com és la nostra i coneixedor de la problemàtica de l'economia i de la indústria de la nostra zona. Ha sigut, com bé has dit, el president de la Mancomunitat i bé, gràcies a això hem pogut conèixer el seu talent dialogant i búsqueda de consens i crec que farà un molt bon treball en la conselleria.
Senyor Palmer.
Pues bueno, pues a partir de que se ha hecho el pacto entre el PSOE y Compromís para poder gobernar en la Generalitat, una vez ya está establecido el gobierno de esa manera, pues desde luego es muy importante, ¿no?, que tengamos un conseller, y además con unas carteras de tanta importancia, un conseller de la comarca, ¿no?, porque siempre, pues bueno, esperemos que tenga políticas, ¿no?, que vayan a favor, en este caso de esta zona, y que por lo tanto pues tenemos que estar de enhorabuena por ese motivo. A partir de ahí, pues desde el Partido Popular lo que esperamos es que, como digo, las políticas que vaya a hacer pues sean políticas fructíferas, políticas que vayan en la línea de estos últimos años de crecimiento económico, en la línea de estos últimos años de crecimiento en el número de nuevos empleados, ¿no?, en la zona, y por lo tanto esa que es la línea que queremos que siga, y sobre todo pues que no haya ningún tipo de radicalismos, ¿no? Esperemos que sea un gobierno, pues eso, centrado en ver la realidad, en trabajar por todos, y que no haya ningún tipo de radicalismo en las políticas que pongan en marcha, vamos.
Mariel.
Pues nosotros desde Ciudadanos lo primero que volem expresar es la enhorabona, y sobre todo también por parte de Jorge Sedano, en el que es unís una buena amistad, y también pues consideren lo mateix, que es una buena noticia para la comarca el fet de que tingam una persona de la terra en esta conselleria, y bueno, y esperem, y así estem segurs de que passarà, que farà una bona labor. Esperem només donar-li un marge de temps per propòs com a tot el món, i res, pues li desitgem molta sort en esta nova andadura y en esta nueva tasca que te daban.
Sí, sumarme a lo que están comentando, a lo que están comentando los compañeros. Para nosotros, desde guanyar el COI, pues entenem que estem d'enhorabona. Es una persona, es rei de las nuestras comarcas, de las comarcas del sud. Per tant, pues estem, pues com deia al principi, estem d'enhorabona. Ara el que és important és que els acords del Botànic es puguin portar a terme, que es puguin durar a terme. Sobretot ells es van comprometre en aquest pacte a durar endavant, estem parlant en termes de reindustrialització, i per a les nostres comarques això és molt important. Sabem que durant les últimes legislatures de govern del Partit Popular hem estat prou apartats, o així ho entenem nosaltres, i jo crec que arriba el moment de que a nivell de país es faci aquesta reindustrialització, i sobretot que aquesta reindustrialització arribi a les nostres comarques, perquè entenem que estem en una situació d'emergència social i ha arribat el moment de buscar solucions i d'implementar mesures que ho puguin aconseguir. De la mateixa manera, igual que comentava el company de Compromís, jo no és que el conegui molt, però sí que són moltes les persones que el coneixen i parlen d'aquest tarannà tan proper, dialogant, i entenem que això ara mateix és el que fa falta, no?, en política, polítics que siguin propers a les persones i que siguin conscients de les necessitats de tots els veïns i veïnes de les diferents comarques.
Tanquem aquesta primera tanda d'intervencions amb Jordi Martínez.
Bé, per part del Partit Socialista, com no pot ser d'altra manera, felicitar a Rafa, no? Jo crec que és una persona que s'ha guanyat el estar ahí, té una trajectòria política, jo crec que de compromís en tot el que és el treball en la seva ciutat i en la comarca, i sobretot jo crec que té, a part de felicitar-lo, jo crec que té reptes importantíssims, no? M'imagino que, com ell ve dia l'altre dia en les declaracions, tindrà que veure en quin estat real es deixa en la Comunitat Valenciana. A partir d'ahí, jo crec que té principalment, jo crec que en la comarca, dos reptes importantíssims. Primer, com ell també va dir en les seves primeres declaracions, recolzar els sectors industrials en la nostra ciutat. La nostra ciutat no pot renunciar a ser una ciutat industrial. I jo crec que un altre repte és oferir un, no sé si un espai comarcal o un espai per a tota la comarca en la que aquesta reindustrialització es puga fer efecte. És felicitar-lo i felicitar-se, crec jo, tota la comarca, perquè tindre un conseller de les nostres comarques jo crec que serà importantíssim per al desenvolupament d'una zona com la nostra.
De fet, el senyor Climent ha sigut molt reivindicatiu o molt crític amb la falta de recolzament per part d'altres administracions, ja fora el govern central o fora la Generalitat, denunciant l'oblit que ha patit aquesta comarca. Ara ell mateix està situat en una posició immillorable per poder col·laborar amb els ajuntaments per posar en marxa, posa per cas, el projecte del polígon comarcal. Mil voltes ha dit així en esta emissora la necessitat de que l'administració autonòmica s'implicara també en el desenvolupament d'aquest projecte, no? I deixa la pregunta per a que vostès la repleguen.
Jo, si vols, per a començar un poc en el tema, el primer que hem de fer és demanar a l'Ajuntament de Muros i dir, no, que reclassifiqui a Travolta el sol, perquè si no me'n recorde mal, el sol de la, del parc industrial comarcal està reclassificat, no?, i ja no és industrial. Però bueno, però que és important, eh? O sigui, que al final, i si són polítiques que té en ment perquè ho ha viscut, i és important que treballi en aquesta línia. Però a mi el que sí que m'agrada sobretot és una cosa, és que pues una persona com Rafa Climent, no sé si antes li ha donat l'enhorabona, però bueno, que no falte l'enhorabona personalment a ell per ser conseller, però sí que és important de que ara tindrà contacte amb moltes empreses que segurament vulguin vindre a la Comunitat Valenciana a invertir, i podrà veure de primera mà quines són les seues demandes, què és el que aquestes empreses necessiten per a poder desenvolupar les seues activitats en la nostra comunitat, en aquest cas sobretot en les nostres comarques. I a lo millor n'hi ha moltes visions, no?, que podia tindre parcialment que no tenia la mateixa visió des d'un nivell municipalista de la visió que pot tindre ara a nivell pues, d'una responsabilitat autonòmica, no? I per tant, pues, bueno, també m'agradaria ja veure, no?, quina és l'evolució d'ell, no?, de la seva visió per a poder implantar diferents polítiques de reindustrialització molt important en la Comunitat Valenciana.
Bueno, la comarca ja va tindre un conseller d'indústria i precisament no va destacar per la quantitat d'empreses que va portar a la nostra ciutat, no? En aquest cas estem parlant de Miguel Peralta.
Bé, jo crec que, com bé dius, el ser conseller i viure en una zona no el garantir res a les comarques. Jo crec que el que hem fet tot és, tots és expressar un desig, no? que després jo considero també que en este cas Rafa com a conseller tindrà que afrontar. Jo crec que el primer i molt dur serà la situació real de la Comunitat Valenciana, i crec que quan es posa mans pues, com passen tots, no? quan estàs en una responsabilitat de govern, tens que anar prioritzant i tens que anar fent el que més urgent siga per a la teua comunitat en aquest cas. De totes formes, jo crec que bueno, lo del polígono és un tema bàsic. Eixa solució jo crec que té que ser iniciativa pròpia de la Generalitat Valenciana, perquè així de vegades en alguna ocasió hem intentat actuar a nivell d'altres administracions, però jo crec que això és bàsic. O sigui, ells tenen que, i jo sentia este matí les declaracions que feia Rafa, de vertebrar una taula en la qual es poguera anar discutint sobre tot i parlant sobre tot en sindicats, empresaris, comerç, representants de partits polítics i d'altres entitats. I jo crec que això és importantíssim, però en el que toca a la comarca, jo crec que lo del polígon serà un dels primers temes que tindran que anar abordant, sobretot perquè té que plantejar les bases o té que plantar les bases de lo que és un aquest apoyo per el sector industrial.
Exacte, des de Guanyar el Coll considerem que precisament una de les línies estratègiques per a la promoció econòmica són els polígons mancomunals, els polígons comarcals, i entenem que ha d'anar en eixa línia. Però no m'agradaria oblidar, ell sempre que ha sigut un fer defensor de l'economia del bé comú, sí que m'agradaria remarcar que Muro va fer la privatització d'un servei públic com és l'aigua, i nosaltres entenem que això xoca, està en contradicció amb el que ell d'alguna manera predica i defensa. Per tant, simplement, ja li hem donat l'enhorabona, considerem que estem en la mateixa línia, però que vigili, perquè això entra en contradicció d'alguna manera amb l'economia del bé comú que ell sempre ha donat suport.
Bé, a veure, com bé diu Jordi, que algú siga de la comarca no garantitza que es facin coses per la comarca. El que garantitza sí que es puguen fer aquestes coses, que és el referent, ha sigut i és el referent estatal de l'economia del bé comú, i ha sigut un ferm defensor del polígon mancomunat i de la comarcalització. Per tant, segur que treballa des de conselleria per a enfortir aquesta idea i per a dur-la a terme. Altres qüestions que puguen haver-se donat durant la seva gestió, es van donar circumstàncies que van obligar a dur a terme això, encara que no estiguera a favor de fer-ho. Però el que està clar és que Rafa ha demostrat que la seva gestió del municipi de Muro ha sigut impecable, I bé, com bé diem nosaltres, allà municipal pot esdevindre universal i en aquest cas segur que passa.
Confiem en que aquesta tertúlia puguem parlar moltíssim de les mesures que siguin fructíferes per a la comarca que aplique i que desenvolupe el senyor Climent Nou, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Al govern valencià n'hi haurà que fer moltíssimes peticions per part dels ajuntaments de la comarca. Una de les que està pendents és la situació dels juzgats a la ciutat. Una situació que coneix la nova consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que com a portaveu del Consell General del Poder Judicial s'ha passat per les mans perquè ha vingut així al Palau de Justícia i ha vist quina és la situació. I està pendent aquest acord en principi de lloguer que, senyor Martínez, no sabem si això ara va a trastocar-se molt o va començar-se de zero una nova negociació o va fer-se quan antes?
Home, jo crec que el que hem de fer és fer-ho quan antes, no? I també posar-se en contacte amb la conselleria per intentar millorar les condicions que tenim fins ara. N'hi ha que dir que, bueno, en el conseller de Santa Maria es va arribar a un acord per part de l'alcalde en fer una espècie de lloguer per donar-li una eixida, i una primer per les condicions de treball i per les condicions en les que s'encontren els juzgats de la ciutat. És urgent, urgentíssim que es traslladen quan antes, no? La cabuderia que va tindre en el seu dia el conseller Serafín Castellanos en que una obra que es tocava financer a la Generalitat Valenciana i que va ser financiada per tots els alcoians no hi haguera ninguna possibilitat d'acord en que revertiren altra volta els diners, en el conseller Santa Maria va canviar, no? I almenys una llumeta al final del túnel van veure. Jo crec que ara la qüestió és, més pronte que tard, posar-se en contacte amb conselleria per o ratificar aquest acord o intentar millorar-lo d'alguna de les maneres, perquè el que està clar és que el que no pot continuar així no són l'estat en el que estan els jutjats, no?
I el que també és una llàstima és que s'hagi esgotat la legislatura sense que aquest acord al final hagi materialitzat, no?
Sí, sobretot en les condicions tan... Vull dir, el govern municipal el que volia és que es fera ús d'aquest espai, no? La negociació de les condicions es van donar qualsevol tipus d'oferta que es traslladarà a la conselleria, i de fet a última hora, i bueno, jo crec que és un acord superventajós per a la conselleria, però jo crec que era un acord superventajós per a l'Alcoians i per als treballadors i tot l'estament de la justícia que allí treballa, no? Jo crec que ara és l'ocasió de pegar un espento a aquesta negociació i quan antes traslladar els jutjats d'allí baix.
Com veu la resta dels partits? Tornar a negociar o el que més o menys està ja pactat tirar endavant?
Bueno, sí, una miqueta la línia de Jordi, no? Però a nosaltres és aire fresc, dona la sensació, no, és així, és una realitat. Ha d'arribar l'esquerra d'aquest país per a donar solucions a certs problemes que va generar la dreta en el seu moment, i en aquest cas el PP, bueno, no sé si el PP o hauria de dir Ciudadanos i preguntar-li a Maribel,
Ciudadanos.
Perquè estem parlant de Jordi Sedano, que en aquests moments va ser qui va portar endavant tota aquesta negociació per a fer, bueno, més que donar solucions, portar un problema, perquè com bé deia Jordi, hem financiat tots els alcoians i alcoianes amb els nostres diners quan això era competència de la conselleria. Per tant, jo li passaré la paraula a Maribel, que segurament sap perfectament el que ha de dir, perquè bueno, és precisament Jordi Sedano qui va dur a terme tot això, bueno, juntament amb Peralta, que en aquest moment era el conseller. Per tant, bueno, simplement això, intentar anar en aquesta línia i donar solucions quan abans millor, perquè els jutjats estan fent pols.
Maribel Sánchez té, per tant, la paraula.
Pues sí, lo primer que ha de dir és que Ciudadanos acabem d'entrar nosaltres així. Jo estic així des de fa 17 o 18 dies, entonces jo no tinc res que dir al respecte. Jo des de Ciudadanos lo que tinc que dir és que nosaltres consideren que és bona la nova... bueno, la nova ubicació que es vol donar als juzgats, i opina igualment com vosaltres, com Jordi, que quan antes es faça l'acord i antes es trasladen millor. Jo el que passara antes, pues li ho tindré que preguntar a les persones que estaven antes. Si ve Jordi Sano per així, pues li pregunteu a ell. Jo no tinc res que dir al respecte.
I el senyor Palmer?
Bueno, en la pàgina web de en la campaña electoral sí que hacían mención de todos estos proyectos, por lo tanto para unas cosas sí, para otras no, ¿no? Es un poco, pero bueno, bien, vamos a dejar el tema. Aquí al final lo que hay que buscar son soluciones, Si hay un acuerdo que se llegó a pactar por ambas partes entre ayuntamiento y consellería, gracias a las gestiones que se hicieron desde el ayuntamiento y desde el anterior consejero de Santa María, y esa solución es una solución que se vio que se vio justa por ambas partes, o por lo menos lo más justa posible, porque sabemos que estas cosas siempre son difíciles, pues por lo tanto lo que habría que hacer es adelantarlo lo máximo posible. Si ahora desde Consejería se ve también hay alguna oportunidad para poder negociar y ver, de mejorar todavía esas condiciones para beneficiar al Ayuntamiento de Alcoy, pues pues adelante, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo más importante es lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Los juzgados antiguos están hechos un desastre. Hay que buscar ya soluciones. No puede ser que el personal se encuentre en esas situaciones. Por lo tanto, la solución la tenemos. El edificio está ahí y el segundo problema es que ese edificio está vacío y se está deteriorando. Por lo tanto, hay que buscar la solución ya. Si hay una solución encima de la mesa y continúa siendo válida, que se continúe. Y repito, si se puede mejorar todavía y mejorar para los intereses, una mejora para los intereses del Ayuntamiento, pues por supuesto también que adelante.
Uh-huh. Un edifici que a l'Ajuntament d'Alcoi històricament només ha estat qüestionat per compromís. Uh-huh. La ubicació triada en el seu moment pel Partit Popular per tal de ubicar allà els juzgats.
Sí, nosaltres hem de recordar això, que vam ser els únics que es vam oposar al trasllat i a gastar diners dels alcoians en aquest trasllat en el seu moment, i després ens vam oposar també a l'ampliació del pressupost per a dur a terme el projecte. Bé, com diuen, hi ha un acord al que s'ha arribat ara. Nosaltres no hem vist cap acord per ara, per tant, bé, confiem en que siga cert i es puga dur a terme aquest acord o aquesta solució d'un error que es va produir aleshores, però per ara allò cert és que no hem vist cap paper que demostri això, no? Nosaltres en un primer moment ens vam posar en contra aquest projecte perquè no hi havia, no va estar ni està avalat per cap tècnic de conselleria, ni pel col·legi d'advocats, ni pels jutges, ni pels treballadors. La resta de grups sembla que sí que van voler ser trasllat, i ara ens trobem amb el problema que tenim damunt la taula.
Bé, veurem si finalment es solventa i de quina forma es dona solució. El que sembla és que més pront que tard, després de molts anys, obrirà les portes aquest palau de justícia en la zona de la Mare de Déu. Encara tindrem temps de parlar d'una tercera qüestió. Ens ha cridat moltíssim l'atenció les primeres mesures concretes, ja fins i tot anunciant una moció al plenari per part de Guanyar, per parlar de desahucios, dels desnonaments, amb mesures molt concretes. Sí que demanaria un poc de brevetat per tal de poder sentir a totes les formacions i que càpiguen dins d'aquesta tertúlia d'avui.
Sí, a mi, bueno, des de Guanyar Alcoi ho tenim molt clar, però vaig a fer una petita lectura d'un post que s'ha fet en Facebook. És molt breu i jo crec que és molt aclaridor, ¿vale? I comença així: ha estat un dia intens, torno a casa contenta perquè avui hem donat un pas important en la lluita contra els desnonaments en aquesta ciutat. He tingut l'honor de presidir com a alcaldessa el que tant havia reclamat com a activista, una taula on ens hem assegut a parlar tots els actors implicats a fer front a l'emergència social: entitats, govern i oposició, representants del cos judicial i representants d'entitats financeres. Ara hem de posar-nos a treballar, plegats, compartir recursos, aconseguir compromisos, però sento que som una mica més a prop de l'objectiu: fer de Barcelona una ciutat lliure de desnonaments. Per què he volgut començar amb aquest post? Bueno, penso que està havent una revolució a nivell dels ajuntaments, a nivell de la política, ja no només local, sinó també a nivell nacional, i crec que és el moment, ha arribat el moment de posar-nos forts. A nosaltres ens agradaria que aquestes paraules les firmara l'alcalde d'Alcoi, perquè entenem que davant de la situació actual s'han de prendre mesures ja, urgents. Vale? Fa poc Toni comentava que la situació de l'Ajuntament davant dels bancs ara era de més fortalesa. Bueno, sigui o no sigui així, entenem que Toni ha de començar a parlar amb els bancs i ha de començar a exigir-los que de desnonament res.
Per al·lusions, senyora Martínez.
Bueno, jo quan escolte aquestes qüestions de Ada Colau, de que va fer les beques menjador per a la gent que la Generalitat no els recolza, i fa dos anys que està fent el govern d'esta ciutat, quan estan parlant de parlar en els bancs per evitar els desnonaments, i fa més de tres anys que Lorena Zamorano està reunint-se en tots els bancs firmant un acord en el IFSA i donant i adjudicant-se els 80, alrededor de 80 vivendes que té l'Ajuntament en propietat, jo crec que aquestes persones, els que arriben tard són ells. Vull dir, jo vaig escoltar també a l'alcaldessa de Madrid que bueno, ja comença a dubtar dels desnonaments per lloguer, perquè clar, això fa que el propietari de l'això no recibisca unes rendes que potser són bàsiques per a la seva vida. Jo aquestes manifestacions les entenc, però després nosaltres ja fa molt temps que estem treballant en això. Vos podria contar pues, totes les actuacions que s'han fet en aquests últims 4 anys per part del govern, de les meves companyes tant d'Aroa Mira com de Lorena Zamorano. Estem parlant de programes en el qual en l'Emancipa també es garanteixen que el 20% de totes les vivendes municipals siguin per a joves en unes condicions o per parelles que no puguen pagar un cert lloguer. Tenim totes les altres vivendes ocupades de vivenda social. Vam acordar en l'IPSA un conveni per accedir les vivendes de l'IPSA i fer un llistat de necessitats en la nostra ciutat. I jo crec que, bueno, el tema de que ara Monatos tinguem que negociar els bancs, ja fa 2 anys que hem negociat. I els bancs ens van contestar el mateix que li van contestar a l'alcaldessa de Madrid. Sí, sí, és molt interessant, molt xulo, però gestiona tu les vivendes. Compra-me-les al banc i gestionar les vivendes. Jo crec que així el que n'hi ha que fer és ja fa temps que s'ha arromangat en aquest tema i anar solventant els problemes, perquè majoritàriament els problemes que n'hi ha en els desnonaments és que n'hi ha de dos tipus. En el COI prevaleix uno, que és el del lloguer, no el del desnonament per una carència de pagos, per impago d'hipoteca, no? Així el problema més gros ve per el pago de lloguers, que genera un altre problema, que és el que el llogater és el que es veu afectat per una situació, no? I jo crec que n'hi ha un altre tipus de mesures, que aquestes que ha contat Cristian pues, estan molt bé i es podem sentar-se en els bancs i posar-se molt valents en els bancs i tot això, però després jo crec que tenim que anar a la realitat de la societat en la que vivim, no? I de fer d'estos 4 últims anys este ajuntament i este govern no ha deixat a ningú l'estacar en aquests temes. Hem parlat en els bancs, hem tingut reunions en 4 o 5 entitats bancàries, inclús tenim alguns compromisos per part d'aquests bancs de cedir vivendes que tenen el seu parc en determinades condicions per a gent que ho necessite, i bueno, tot és revisar un poc la política de vivenda abans de llançar això, que es mira el que ja s'ha fet, no?
És suficient, senyora Sánchez? Quines són les propostes de Ciudadanos?
Bueno, pues des de Ciudadanos el que pensem també pues, és això, el que estava comentant Jordi, que les persones van per damunt sempre, que la política n'hi ha que ajudar pues, a la gent que ho necessita, sempre n'hi ha que pues, estudiar els casos i mirar. I està bé el que ha comentat de l'alquiler social de les vivendes que té l'Ajuntament en propietat, i també si es pot negociar alguna cosa més, ja sé que és complicat, m'imagino, ja ho ha comentat ell, però bueno, pues, ajudar-los també a les persones en aquestes negociacions per intentar pues, treure alguna solució o algun tipus de negociació pues, d'alquilers, com ha dit, d'alquilers socials i demés.
Senyor Pamer.
Bueno, pues lo que se está comentando a nivel de crear mesas, de hablar y demás, eso siempre es bueno. Por lo tanto, pueden salir ideas, pueden salir propuestas, pueden salir incluso iniciativas que al final pueden solucionar temas. Sobre todo, donde hay que actuar es con una serie de programas para poder ayudar a las rentas más bajas, a nivel de impuestos municipales, a nivel de ayudas directamente a consumos y demás, cosas que se han hecho y que hay que ir por esa línea, y esa es la solución. Aquí se ha hablado de esto, de esta mesa, ha hablado Cristian antes de esta mesa y demás, pero no ha hablado de otras propuestas que sí que se han dicho en prensa. Por ejemplo, el tema de primar a bancos que no hagan desahucios antes de que bancos que sí que hagan. Claro, a mí me gustaría que explicaran eso legalmente cómo puede ser, porque si el ayuntamiento saca un concurso para hacer un préstamo, no va a poner eso en las cláusulas del concurso, porque básicamente un desahucio es una cosa legal. No va a poner una cláusula que diga usted, si hace esto que es legal, no podrá optar al préstamo municipal, ¿no? O sea, estas cosas habrá que canalizarlas y ponerlas en marcha, no de una forma tan drástica, sino hablando, en este caso, pero poniéndolo encima de la mesa, pero siempre hay que tener en cuenta que la legalidad tiene que estar ahí, ¿eh? No se puede hacer cualquier cosa que queramos.
Bé, nosaltres des de Compromís pensem que la qüestió dels desnonaments és una qüestió de prioritat, és una qüestió d'urgència social, i estem d'acord que els ajuntaments en general poden fer pressió per a per a evitar aquests desnonaments, no? En el tema d'Alcoi, considerem que l'Ajuntament d'Alcoi sí que té el poder suficient, com altres ajuntaments de ciutats mitjanes, per a poder dur a terme diferents accions per a evitar-los, no? Per exemple, nosaltres proposem, com ha parlat Cristian, fer pressió als bancs per a una poder tornar a calcular les hipoteques, que els ajuntaments puguen fer-se càrrec d'aquestes hipoteques i oferir als llogaters un lloguer social, i es pot calcular els pagaments d'aquestes hipoteques o calcular les pròpies hipoteques, no? I considerem que l'Ajuntament sí que té el poder suficient per a pressionar als bancs.
Cristian?
No, em sorprèn d'alguna manera el to de Jordi Martínez. Jo conec perfectament el govern anterior, perquè en aquest cas tant el PSOE com Esquerra Unida governaven en aquest moment, i per tant les mesures que s'hagin pogut implementar de bona forma, pues jo crec que els mèrits o els desmèrits són d'ambdós partits. He de recordar que Esquerra Unida, al igual que Podemos o d'altres col·lectius, formen part de guanyar. Per tant, coneixem perfectament la realitat, però jo entenc que no és una qüestió per a enfrentar-nos, sinó és una qüestió per a aportar. I nosaltres parlem des de la positivitat i des de la construcció. Nosaltres anem a presentar una sèrie de mesures que entenem que es poden dur a terme, que són obligatòries per a poder donar solució a aquesta situació d'emergència social, i per això estem parlant d'aquest tema. No crec que sigui convenient entrar en que tu més i jo he fet i jo he deixat de fer. De lo que es tracta és de que entre tots puguem sumar i puguem donar solucions als veïns i veïnes de la nostra ciutat.
No, si no, discrepància no n'hi ha. La qüestió està en que hi ha que veure que sembla que estem inventant coses ara, no? I el govern d'aquesta ciutat dels últims 4 anys ja se n'ha inventat moltes per anar solventant i per no deixar ningú en la cuneta, que era una prioritat. Entre altres coses, multiplicar per 3 el pressupost de serveis socials, ni més ni menys. Jo també voldria fer una reflexió sobre aquest tema, perquè ahir vaig parlar en la que avui ja és consellera de en este cas de vivenda, que és de també té obres públiques, té una nomenclatura que encara no coneixem, però que és
vertebració,
que és
María José,
sí, vertebració territorial, que és María José Salvador, i María José Salvador és una persona que està totalment integrant tots els moviments estos de tant de plataformes antidrogsi com inclús de, no sé si coneixeu la plataforma que estava muntada per tot el tema de les ajudes que no va pagar la Generalitat Valenciana, no? Sobre gent que comprava el seu pis i que després es quedava en aquests diners penjats i que porta molt temps. I jo li vaig traslladar que tenia una oportunitat extraordinària, perquè així al final la competència de tots aquests temes de vivenda, que no mos té que oblidar a ningú, no mos té que oblidar. Jo sempre que puc recorde, m'agrada ser matxacó en aquestes coses, aquestes competències són de la Generalitat Valenciana. Perquè és que després l'Ajuntament d'Alcoi tampoc pot fer determinades actuacions perquè no són competència d'ella. Si a voltes s'hem dedicat l'última legislatura a substituir el que no volia fer la Generalitat Valenciana a càrrec de tot, no? I quan són qüestions d'urgència, l'Ajuntament d'Alcoi ha estat en tot, en aquest cas és una qüestió d'urgència, i estem solventant, inclús està donant-se ajuda a lloguers mensualment per part de l'Ajuntament, però no hem d'oblidar, i anem a ser reivindicatius, encara que siga des del Partit Socialista, encara que siga el govern del Partit Socialista, en que la competència en vivenda i resoldre aquests problemes és competència de la conselleria i té pressupostos per a fer-ho.
Arribem a les 2 de la vesprada. Senyor regidor, s'ha sigut un plaer estar aquesta mitja hora de ràdio debatint i coneixent els seus punts de vista al voltant d'aquestes qüestions d'actualitat a la ciutat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.